Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya s'ha quedat amb 3 hores sense tren, a l'hora punta. Ara, de mica en mica, està retornant la normalitat als serveis de rodalies, mitja i llarga distància, després del caos que s'ha viscut aquest matí. Afectats 200 trens, 80.000 usuaris. Milers de persones han arribat tard a la feina, estudiants al col·legi, cites endarrerides o postergades. La causa del caos, per què? Una avaria en el centre de telecomunicacions d'Adif a l'estació de França de Barcelona. Com diuen els responsables de Renfe, fent un símil, és com si la torre de control d'un aeroport, per seguretat, s'havia d'aturar tot. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i poc després d'un quart de nou del matí ha quedat resolta l'averia, però això no ha significat la fi dels problemes perquè continuen els retards. La indignació s'ha desfermat als milers i milers d'afectats. Marxem amb un dels punts claus d'aquest matí, com ha estat a l'estació de Sants, on hi és la nostra companya Mar Puerto. Mar, bona tarda.
Bona tarda. Sí, no ha sigut fins a un quart de nou del matí quan s'ha solucionat l'avaria i s'ha començat a restablir la circulació de manera progressiva, tot i que amb retards i alteracions en el recorregut d'algunes línies. Això tot plegat ha provocat una gran acumulació de ciutadans als accessos de les estacions de Renfe, que de sobte s'han quedat sense transport per poder arribar a la feina i altres destinacions. L'Àngel és un dels afectats, anava a Figueres per feina i finalment diu és possible que no pugui arribar a temps.
Me he levantado esta mañana, iba a Figueres por trabajo y nada, llego aquí hace 10 minutos y no hay ningún tren que salga. Así que nada, a esperar o me quedo en Barcelona.
Un problema amb el qual també s'ha trobat la Sílvia, que anava cap a Figueres i no sap quan podrà agafar el seu tren.
A las 8 de la mañana tuve que coger un tren y a mí ha llamado mi madre que estaba todo parado. Entonces, cuando han vuelto a poner trenes, me han llamado y ahora veo que no hay trenes. O sea, que no sé cuándo voy a poder irme.
A tot això, Renfe ha recomanat als usuaris que utilitzessin mitjans de transport alternatius, una mesura a la que ja ha hagut de recórrer la Marina, qui també assegura que els retards de trens acostumen a ser normalment força habituals.
Siempre llevan retrasos, ahora no funcionan los trenes, casi siempre he tenido que esperar horas para o se paran en mitad del trayecto y igual están parados media hora. Creo que iré a buscar a ver el autobús, a ver, quizás es más fácil llegar porque tampoco me dicen si en una hora estará el tren o no, o toda la mañana, entonces iré a ver el autobús.
A més, a banda d'això també hi ha hagut queixes per part d'usuaris per la mala senyalització dels panells d'informació, que en lloc d'ajudar assegura la Gemma confonen molt més els viatges.
Han fallado todos los trenes y ahora voy a Girona y ahora en la pantalla no marca nada. Entonces lo lógico sería que aunque haya retraso, marcar alguna cosa. Entonces me tengo que ir para abajo y no sé si vendrá en 30 minutos, en una hora, una hora y media o en dos horas. Y en ningún momento se va a señalizar. Entonces lo normal sería otra cosa.
I és que cal recordar que el sistema de telecomunicacions que s'ha avariat es va posar en marxa el 2015, després que l'anterior ja hagués fallat en algunes ocasions.
Gràcies, Mar. Radiografia del caos a totes les estacions de tren de Catalunya. Hem de posar avui la mirada a Rodalies. Segons l'últim informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, es detecta una saturació elevada als túnels d'Aragó i Plaça Catalunya, així com als accessos metropolitans, especialment crític és el tram a Sant Vicenç de Calders al Prat de Llobregat. També als diferents trams de via única encara existents a la xarxa, com és el cas de la L3. La xarxa també requereix actuacions pel que fa a la renovació d'infraestructures, sistemes de senyalització, material mòbil i connectivitat amb altres operadors. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, en declaracions a COPE Catalunya i Andorra, lamenta que un problema informàtic hagi pogut originar aquest caos i reclama inversions.
Direm inexplicable que no hi hagi una alternativa per una actualització d'un software i per una qüestió, per una infraestructura fonamental, bàsica i tan important com és el tren. I això passa perquè hi hagin consensos, però sobretot inversió en infraestructures. El problema que es detecta en una situació com la que hem viscut avui és que segueix existint un dèficit d'inversió en infraestructures.
Actualment, les licitacions i adjudicacions d'obres en marxa a Rodalies corresponen al Pla d'Actuacions Immediates del Pla 2020-2025, que té encarrilada, en aquest cas, una inversió prevista de 2.900 milions d'euros fins al 2025. Es comprenen actuacions claus com el nou ramal d'accés a l'aeroport de Barcelona, el desdoblament a Parets-La Garriga, el tram soterrat en de Vic a la línia R3, noves estacions, soterraments a l'Hospitalet, a Sant Feliu i Montcada i Reixac i la renovació del Parc Mòbil. Això s'ha de fer abans del 2025, però avui ha estat la radiografia del caos. L'actualitat de serveis. Mirem cap a la Sal. Aimet Sadit Esbassi, bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Catalunya, cel amb intervals de núvols sense descartar algun xàfec aïllat al litoral central i sud. A la resta, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i també nuvolositat d'evolució diurna en zones de muntanya. De fet, al Pirineu i al nord-est s'esperen xàfecs ocasionalment amb tempesta, sense descartar que siguin localment forts. Temperatures en general en ascens, arribant als 33 de màxima a Lleida, 31 graus a Girona, 30 a Tarragona i 28 a Barcelona. A més, vent variable fluix. Demà dissabte esperem cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos i nuvolositat d'evolució diurna. També al Pirineu i al nord-est, xàfecs i tempestes que a la resta del prelitoral seran probables. Temperatures sense canvis importants, arribant als 33 de màxima a Lleida, 30 graus a Girona i Tarragona i 28 a Barcelona de màxima. A més, vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Informem ja tot seguit com s'està circulant per Catalunya. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. En general parlem de fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país. Es comença a incrementar el trànsit a la B30, lateral de l'autopista AP7, a l'altura de Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord. També hi ha retencions a l'altura de Barberà, en aquest cas en sentit sud, en sentit Sant Cugat. A banda d'això, destacar també cues puntuals a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Actualitat esportiva, última hora. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Una última hora doncs que pràcticament s'està produint en aquest moment amb la roda de premsa de Xavi Hernández prèvia a un dels partits de la jornada número 5 de primera que portarà el Barça a jugar davant del Cádiz a Carranza. L'equip que entrenarà per darrer cop a les 15:30 amb previsió de que entrin a la llista Bellerín i Marcos Alonso. Ja arriba un primer document de Xavi, entén l'eufòria posterior a la victòria en Champions, però cal continuar pel camí de la humilitat.
Bé, al final nosaltres estem centrats i concentrats al Cádiz, no? Hem d'aparcar la Champions en aquests moments, entenc l'eufòria després del 5-1 de l'altre dia, però bé, ja vaig dir a la roda de premsa posterior al partit que això no ha fet més que començar, no? També vaig dir el mateix el dia del Rayo, doncs hem de ser molt, molt, molt humils i seguir treballant. Demà són tres punts importantíssims, no? El Barça no para, la competició no para. I bé, gestionar, jo crec que tenim gent molt experimentada, també gent jove, però que estan pendents de guanyar el Cádiz demà, independentment de si tinguéssim el Bayern o no dimarts.
Dos apunts més en clau Barça. Jordi Alba va donar ahir veu alta les seves sensacions després d'haver estat al mercat de transferibles aquest estiu. Li hagués agradat una altra manera de gestionar el tema per part del club.
Soy un hombre que, como sabéis, pues siempre le gusta que le vayan de cara.
Héctor.
Yo soy un hombre que me gusta ir de cara con todo el mundo. Ya sé que a todo el mundo no le gusta como voy a veces, pero soy así y bueno, en ese sentido, ya te digo, no te puedo decir nada más. Creo que siempre se pueden hacer las cosas mejores, pero esto del fútbol, a mí sinceramente, ya después de todo lo que he visto, pues no me sorprende nada, ¿no?
I per tancar l'àrea Barça, recordem la informació que venim explicant les darreres hores. La intenció del club de denunciar l'Atlético de Madrid per la situació d'Antoine Griezmann. El Barça creu que ja s'han donat les condicions que obligarien l'Atlético a abonar els 40 milions d'euros per la compra del davanter francès. Però la jornada número 5 s'obre avui, a les 9, a Montilivi. Girona-Valladolid, Alberto Díez.
Un Girona que és 12 a la classificació, amb 4 punts, els mateixos que té l'equip castellà després de sumar el dilluns davant l'Almeria el primer triomf de la temporada. El Girona recupera a Valeri, però manté les 7 baixes per lesió, entre elles la del capità Cristian Estuani. Avui l'ex del Valladolid, Toni Villar, pot ser titular. És el tercer partit del Girona a casa, de moment una victòria i una derrota per rebre a un Valladolid que mai ha guanyat a Montilivi. Mitchell és el tècnic del Girona.
nosotros tenemos que hacer un partido de máxima intensidad, pero es que en esta categoría nosotros somos los más humildes y los que tenemos que reconocer que tenemos que dar el 200% en cada partido para conseguir una victoria, y eso pues no nos puede faltar, independientemente del nivel físico o de recuperación que haya tenido el rival o el momento de forma que traigan, y hacerle el partido lo más incómodo posible al Valladolid.
Aquest Girona-Valladolid arrenca a les 9 de la nit, com apuntaves, a Montilivi, amb l'arbitratge del col·legiat de La Rioja, César Sotogrado.
I el podreu seguir per Tiempo de Juego a través de Copemás, a internet, dispositius i diferents aparells. Més primera divisió, demà Cornellà, Espanyol-Sevilla, 16:45 de la tarda. Diego Martínez, el tècnic, ha confirmat la baixa de Lazo. Se la juga Lopetegui a la banqueta del Sevilla i el tècnic blanquiblau avisa.
El Sevilla es equipo Champions, está lleno de jugadores internacionales, un equipo con intensidad, con organización, con un gran entrenador. Y yo conozco muy bien aquella casa, y es precisamente en estos momentos cuando es más complicado y más peligroso enfrentarse al Sevilla.
La jornada de segona divisió ens portarà diumenge un Mirandés a Andorra. D'aquí una hora, roda de premsa d'Eder Sarabia, el dia que el club andorrà també ha presentat les últimes incorporacions de Mercato, Mica, Mármol, Germán i Moja. En plana poliesportiva, arrenca la Lliga de Futbol Sala, ho farà amb un derbi a les 9 de la nit, Santa Coloma Futbol Club Barcelona. I en waterpolo, europeu de seleccions, viurem la prèvia de la final femenina entre Espanya i Grècia. La selecció masculina s'ha quedat fora de la final, haurà de lluitar pel bronze després de perdre contra Hongria 10-8 ahir en semifinals. Preguntes del dia al nostre compte de Twitter @esportscope. Amb Blaugrana, qui creieu que tindrà més presència al llarg de la temporada al lateral esquerre? Opció més votada, 47%, Marcos Alonso, per davant d'Alejandro Valde i de Jordi Alba. En blanc i blau, la travessa de l'Espanyol-Sevilla, un 73% de copenautes confien en la victòria del conjunt de Diego Martínez. I l'enquesta més igualada, la que fa referència al Girona i al partit d'aquesta nit. Guanya avui el Girona al Valladolid? Guanya el sí, però només per 51-49.
Bé, doncs, pot passar bé tot. 3 i 5 més esports. José Luis Gil, d'aquí 35 minuts. Una abraçada, fins després.
Bon cap de setmana, Sergi.
Continuem amb l'actualitat d'aquest divendres. Tot el que podia anar malament ha passat. El compendi de catàstrofes pel pagès a Catalunya aquest any és complet. No falta de res. Històrica gelada a Lleida el mes d'abril. Sequera persistent. Pedra. Plagues de conills i de porcs senglars especialment intenses a les comarques gironines. Per cert, s'ha desconvocat la vaga de caçadors. Els 33.000 caçadors tornaran a l'activitat aquest cap de setmana. Finalment s'ha acordat que els que obstaculitzen les batudes de caça seran sancionats amb 5.000 euros. I a més, augment dels costos d'energia. Balanç de pèrdues. 70% en varietats de préssec i nectarines, 50% en pema i pora, en pera i poma, i l'ometlla hi ha conreus que ho han perdut tot. Tots els productors afectats, de la fruita de pinyol al cereal. A nivell econòmic, 180 milions d'euros en pèrdues del sector de cereal a Catalunya. I la crisi afecta a tota la cadena. Les cooperatives, amb menys fruita rebuda, ja apliquen ERTEs. Amb el sector de la fruita, Manel Simón, director general d'Afrucat, eleva a Cope Catalunya i a Andorra la xifra de pèrdues a 250 milions d'euros.
Això és una calamitat major, com podria haver ocasionat un huracà, un tornado, que s'emportés mitja població de Barcelona. Llavors, entès d'aquesta manera, que se necessitarien entre 225 i 250 milions d'euros.
Les liquidacions són anuals, els pagesos cobren any vençut. Els afectats de les gelades ja han començat a cobrar de l'assegurança Agroseguro, integrada pel govern central i el govern de la Generalitat, que ha pagat una xifra històrica fins ara amb aquests mesos, 115 milions d'euros i pujant. L'any que més havia pagat de la història havien estat 50 milions. Els pagesos, a dies d'acabar la campanya, s'està recollint poma i pera, tanquen un estiu de desànim i frustració. Domingo Mulet és pagès de Torrelameu, Lleida. Té hectàrees de fruiters, tant de pinyol com de llavor, també de cereal. Ens transmet a Cope Catalunya i Andorra el seu sentiment actual.
Per passar pàgina. Molt dolenta, molt dolenta. Si s'han guanyat una cosa de garrifos, estàs molt abatut. Una persona, una cosa com si estiguessis desmoralitzat. Sí, sí, no.
Domingo alerta que el futur de Pagès és inexistent. Segons ell, no hi ha futur.
No sé què ha de dir, de Pagès. S'ha de fer un sacrifici. És més fàcil amb una empresa que cap del mes tens la nòmina, tot el sou. I el fet de Pagès sempre es vinia cap al cel.
Per fer una visió més global de la situació i de les conseqüències d'aquest any horribilis, saludem el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes. Bon migdia, Jaume.
Bon dia, bon migdia.
Per cert, aquest divendres has acabat de collir, no?
Sí, bueno, vam acabar, jo acabo a preconferents i vam acabar, sí. Hem acabat la campanya, esperem bueno, veure com surten els preus i com anirà l'hivern, perquè el que és pera i poma han d'esperar la campanya d'hivern a veure com anirà els preus.
Estem parlant de que el pagès té liquidacions anuals, per tant no se sap ara ben bé com va la temporada, però sí que amb la pèrdua de producció, sí que amb tots els problemes meteorològics que s'han acumulat, podríem parlar d'una temporada a pèrdues a nivell global, Jaume?
Sí. Pèrdues totals... Empecem parlant de Fruita 2. A Fruita 2 ens trobem que hi ha d'un 70-80% de mal, vull dir, ja no s'ha collit, s'ha collit un 20-30%, i amb pera i poma parlem d'uns feris despedits, aquí per motius de gelades i per motius de zones de calor, i a Europa parlarem de feris despedits per motius de sequera. Llavors ens trobem que a tota Europa tenim uns feris molt justos.
Clar, parlar a pèrdues és, per posar un exemple il·lustratiu, és que estàs treballant durant un any i perds diners.
Correcte. És parlar de poder tornar a empezar la campanya amb els mateixos diners que tenies abans o menys. És tornar a empezar una altra campanya a veure si la podrem empezar. I ens trobem que molta gent per poder empezar una altra campanya necessitarem pòlisses, necessitarem crèdits tous i necessitem molts recursos administratius per poder tirar endavant una altra campanya.
Se camina, Jaume, cap a una tendència avisada ja i alertada d'un despoblament rural i una progressiva i a la vegada imparable concentració empresarial agrícola?
Sí, els que som pagesos de tota la vida ens trobem que ara mateix els costos de producció ens han augmentat moltíssim. No podem fer més, vull dir, no tenim els recursos per poder tirar endavant la campanya, llavors aquí ens trobem de capital exterior, capital de grans empreses que invertissin al sector agrari. Llavors aquestes empreses no tindran els pobles actius perquè la gent seran treballadors que acudiran a moments puntuals en campanyes a treballar aquests camps i els pobles a viure-hi, però el resto de l'any pues, no hi durà ningú els pobles. El despoblament és assegurat. I si els pagesos que som de tota la vida acabem plegant, pues, ens tornarem a estar cap a les grans capitals i a buscar feina allun hi hagi.
Això s'està alertant ara que som al 2022, però podria ser una fotografia perfecta al 2040, que està aquí al costat.
No crec que tardem tant, eh?
És a dir, jo he estat més optimista, fins i tot, amb la meva pregunta.
Sí, no crec que tarden tant, perquè a veure, portem unes males campanyes de preus. Enguany podria ser una bona campanya, perquè en Fruita 2, degut a poca producció, és una bona campanya, que no sabem si hagués hagut la producció òptima o adequada a aquesta mateixa campanya, però bueno, no crec que tarden tant. Enguany, a part, ens trobem a la guerra d'Ucraïna. A Espanya ens trobarem al veto rus de fa molts anys, de fa 7 o 8 anys cap aquí. Ara ens trobem a la guerra d'Ucraïna, que ens trobem que els màxims productors de poma europeus era Polònia, que la seva producció feia cap a Rússia, ara farà cap a Europa, col·lapsaran mercats europeus. La pera holandesa o belga, que és la gran productora de pera conferència europeu, també feia cap a Rússia, perquè a Espanya tenia molt mercat rus que no hi podíem entrar, i llavors ens trobem tot això, que ara els mercats europeus a part dels calibres baixos, estaven col·lapsats. I des de poc ens fa aquest hivern ens podem trobar que no podem treure la fruita de les càmeres.
Són arguments poderosos perquè hi hagi una intervenció pública, sigui ja de Brussel·les, del govern central o del govern de la Generalitat cap al sector agrícola. I Jaume, amb aquestes condicions actuals, pot haver-hi espai de cara al futur, per exemple, una família amb 10 hectàrees, que seria una explotació mitjana, per continuar vivint d'aquesta activitat en el futur?
No. Ja portem de 7 o 8 anys cap aquí que una família amb 10 hectàrees no pot tirar en banc una explotació agrària. És a dir, amb 10 hectàrees podríem viure si tinguéssim les condicions òptimes que fora la gran collita, uns preus adequats o bons, i llavors podries viure. Però amb 10 hectàrees una família no pot viure, no té recursos per tirar en banc una campanya.
I se necessiten 20 o 30 mínim.
Correcte. Fins ara, des del conseller Grau, parlàvem de 300.000 quilos per explotació, ara ja en parlem de 600-700.000 quilos per explotació per poder tirar una explotació en banc. Enguany, doncs, molts quedem a menys de la meitat.
Doncs aquestes són les condicions, aquests són els números, aquesta és la problemàtica. Veritablement, la pagesia catalana, sigui a Lleida, sigui a Girona, a Tarragona i a Barcelona, viu un moment d'extrema gravetat. Jaume Gardenya, responsable de Fruita Dolça de l'Unió de Pagesos, gràcies per estar a l'informatiu migdia de Cadena Cope Catalunya i bon migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Día en COPE, vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui divendres és víspera del Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi. És un bon moment per recordar que el telèfon 024, creat per evitar suïcidis, atén cada dia a 300 trucades. Fins ara ha donat resposta des de la seva posada en marxa a 34.000. Els professionals que treballen per evitar mals majors en recorden que el suïcidi és la primera causa, i això sí que és preocupant, de mort no natural, especialment entre la població adolescent, entre els joves. Ens alerten que es tracta d'una prioritat de salut pública i ens recorden que cada trucada amb aquest telèfon 024 o a qualsevol de les associacions d'ajuda és una persona amb una història al darrere, a la qual primer s'ha d'escoltar i després donar resposta, que pot ser crucial i important, Òscar Estivill.
A Espanya suïciden al dia 11 persones i 200 ho intenten. Amb l'objectiu de reduir aquesta xifra, la plataforma Somos Estupendes ofereix una formació en línia gratuïta. Et donen eines i recursos perquè puguis ser capaç de detectar senyals d'alerta del suïcidi per així ajudar i acompanyar qui ho pugui necessitar. Sònia Gómez, portaveu de Somos Estupendes a COPE Catalunya i Andorra.
És la principal causa de muerte no natural en Espanya i les muertes por suïcidi ara mismo duplican a los accidentes de tráfico, ¿no? Para los accidentes de tráfico existen muchísimas campañas, ¿no?, a nivel estatal, pero parece que el suicidio pues continúa un poquito escondido, ¿no? Entonces, bueno, nosotras sentimos la necesidad de poder no solamente hablar de esto, sino intentar de alguna manera formar a las personas y formar a la sociedad, porque todos podemos hacer algo para salvar vidas.
Gómez ens explica que el seu objectiu com a plataforma és democratitzar la salut mental i apropar-la a les persones. Demà dissabte és el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi. Somos Estupendes es manifestarà a la plaça Colón de Madrid per demanar un pla de prevenció del suïcidi.
Mentrestant, el Departament de Salut del Govern de la Generalitat posa en marxa una campanya directa, dura i colpidora per conscienciar de la necessitat de parlar obertament del suïcidi, una malaltia mental que arrossega un gran estigma social i que afecta, com dèiem, cada cop a població més jove. Ferran Coll ha seguit la història de la Salma, una persona amb problemes que, afortunadament, ha pogut sortir del pou.
La Salma va patir ideació suïcida. Va perdre les ganes de viure i, en no veure's capaç de superar-ho, va haver de buscar ajuda trucant als telèfons de prevenció del suïcidi.
Doncs les persones que m'he trobat a l'altra banda del telèfon, aquests moments de crisi i de tanta vulnerabilitat, m'ha fet sentir molt acompanyada i era el que necessitava.
Segons dades de la Fundació Ajuda i Esperança, entre l'agost de 2020 i 2022 va haver-hi 188 activacions de serveis d'emergència i 8.003 trucades recollides, sent les dues problemàtiques més freqüents els trastorns depressius i els trastorns d'ansietat. Gràcies a aquestes línies de suport, la Salma va poder superar-ho i amb la seva ajuda va reprendre les ganes de continuar endavant. La Sandra també va passar per una situació similar. No volia seguir amb la seva vida de la manera en què vivia, ja que diu que no volia seguir patint.
No vols continuar amb la teva vida d'aquella manera en què tu l'estàs vivint. I és molt difícil, quan estàs en aquesta situació, quan portes un temps al fons del pou, que no surts, moltes vegades no veus que això pugui millorar.
Ara, ambdues s'han erigit en veus per l'esperança i afirmen que, tot i creuren que no valia la pena continuar vivint, afirmen rotundament que sempre hi ha sortida.
Gràcies, i recordem una vegada més aquest telèfon que salve vides, el 024. 024. Canviant d'arguments informatius, el Parlament Europeu investigarà la inversió i l'exclusió del castellà com a llengua vehicular amb el sistema educatiu de Catalunya. Ho farà després de la petició de l'eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas, que ha obtingut el compromís que el segon semestre d'aquest any que ve vindrà una missió per analitzar la situació del castellà a les escoles de Catalunya. Aquest anunci coincideix amb la denúncia que ha fet avui Herrera en COPE Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, a voltes amb la manifestació a favor que el castellà també quedi incorporat com a llengua vehicular prevista per aquest diumenge dia 18 de setembre a Barcelona. Losada ha explicat que els pirates informàtics han boicotejat les seves xarxes socials i han omplert d'insults el seu perfil i el de les entitats convocants. A més, la presidenta de l'Associació per una Escola Bilingüe també ha lamentat els obstacles infinits que els està posant l'Ajuntament de Barcelona i Yolanda Canales.
Ana Losada diu que no ho estan tenint gens fàcil i que efectivament s'han activat bots a les xarxes socials per desinformar sobre la manifestació. Han rebut atacs a totes les publicacions que l'Assemblea per una Escola Bilingüe o persones que hi col·laboren han fet a les xarxes, i també la seva pàgina personal de Facebook ha estat atacada. Van penjar un vídeo pornogràfic. També van bloquejar un anunci de l'AEB sobre la manifestació del 18 de setembre. I a tot això s'ha d'afegir les traves que està posant el propi Ajuntament de Barcelona sobre el recorregut de la manifestació, o més que el recorregut, a l'hora de posar l'escenari. Falten 10 dies, però el consistori no els ha donat resposta sobre la petició que va fer l'Assemblea i els ofereix una ubicació, diu Losada, que no compleix els requisits mínims. Tot plegat afegeix un al·licient més perquè els ciutadans surtin al carrer per exigir els seus drets.
Y nos ofrece vergonzosamente una plaza para hacer el evento, una plaza que le puedo asegurar que sirve como mucho para hacer un aniversario infantil, es el típico cumpleaños que haces con los amigos del cole. Por tanto, tenemos en nuestra contra muchas cosas, pero por eso creo que los ciudadanos hemos de reaccionar y salir el domingo a la calle, exigir nuestros derechos y hacerlo con la seguridad que queremos y que defendemos una Catalunya de todos y defendemos la convivència lingüística.
La manifestació començarà a 12:45 del diumenge 18 de setembre a Arc de Triomf. L'OSADA diu que no s'ha de normalitzar aquesta situació, que s'estiguin trepitjant els drets lingüístics dels alumnes i per això insta que els ciutadans surtin al carrer. També ha lamentat que la Generalitat actuï amb impunitat per arraconar el castellà a les escoles i que ho faci amb la complicitat del govern central, que ho ha tingut més fàcil que cap altre executiu, diu l'OSADA, per poder aplicar la sentència del 25% de castellà. Però, en canvi, sempre s'alinea, diu, amb la Generalitat.
I continuem parlant del sistema educatiu, però amb un altre ordre de coses, perquè FANOC, entitat que agrupa les famílies nombroses de Catalunya, demana al govern de la Generalitat a que recuperi la prestació per infants de 0 a 6 anys a càrrec que rebien famílies nombroses i monoparentals. I és que, segons la entitat, aquest estiu, un 46% de les famílies nombroses han hagut de gastar més en activitats extraescolars al no poder conciliar la vida laboral i familiar, Òscar Estivill.
Gairebé la meitat de les famílies nombroses han hagut de buscar activitats extraescolars per la impossibilitat d'atendre els fills i al mateix temps haver de treballar. Raül Sánchez, director de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, diu que el problema és que aquestes despeses extraordinàries de l'estiu se sumen a les del començament del curs escolar al setembre.
I resulta que quan arriba el mes de setembre veuen que encara han de fer un esforç molt més extraordinari per cobrir les despeses de començament de curs. I això és el que ens preocupa. Estem tenint moltes consultes de famílies que diuen és que no arribem, som incapaços de pagar tot el que hem de pagar i en fi que estan molt assustats, amb molta por de que realment no arriben a fi de mes i s'han de començar a endeutar i entrem ja en una espiral que porta la pobresa d'aquesta família i sobretot dels nens.
Raül Sánchez també ens explica a COPE que no veu cap acció per part de les administracions públiques i proposa que torni la prestació universal que es va suprimir l'any 2011.
No estem veient una reacció per part de les administracions públiques realment per posar-se mans a l'obra i convertir això en una prioritat. Nosaltres, per exemple, estem dient que es recuperi una cosa tan senzilla com la prestació universal que tenien els nens de 0 a 6 anys de famílies nombroses i monoparentals. Tothom veia que era una ajuda realment per a aquestes llars en un moment difícil, quan els nens són petits i tenen més despeses.
Sánchez li preocupa en quina situació es trobaran les famílies afectades al mes de desembre. Preveu que de cara a l'any que ve algunes hauran d'accedir al banc d'aliments.
I parlem ara de Barcelona Ciutat. Enquesta el mes de juliol a 5.300 ciutadans de cara a copsar l'estat de la ciutat. Els barcelonins valoren positivament el subministrament d'aigua, els parcs i els jardins. En canvi, transport públic, seguretat i neteja són les que treuen pitjor nota. Amb tot, el nivell de satisfacció dels ciutadans de Barcelona amb els serveis de la ciutat està en la mitjana de la resta de ciutats d'Espanya, Alejandro Bordoy.
Dintre de les grans ciutats on s'ha realitzat l'enquesta, Barcelona es troba a la posició 24 de 30. El subministrament d'aigua i gestionament de les escombraries són els sectors amb major satisfacció ciutadana. Hem parlat sobre el tema amb el vicepresident executiu de l'Observatori de Servicios Urbanos, Ramiro Urín, qui ens ha explicat la posició de Barcelona en el rànquing d'on han sigut l'empresa que ha realitzat el sondeig i la síntesi de les dades.
Barcelona ocupa el lugar número 24, o sea que Bollante no está. Digamos que le dan un aprobado justo el 56% de los vecinos, pero pues casi el 25%, uno de cada cuatro, està descontentos.
Ha comentat que els ciutadans barcelonins són relativament crítics amb els serveis públics de la ciutat.
Aprovar, solo aprueban el suministro de agua, que siempre es el que da mejores resultados en Barcelona y en casi todas las ciudades. Barcelona da un 74% de satisfechos y muy pocos insatisfechos. Y la recogida de basuras, que aprueba justo con un 53%.
Ha recalcat que respecte a l'última enquesta feta fa 3 anys, Barcelona és de les ciutats que menys avança en satisfacció ciutadana.
Todas las ciudades, o prácticamente todas, han mejorado algo. Bueno, y Barcelona, pues la verdad es que se ha quedado un poco atrás.
Dels 5.210 consultats, 500 eren ciutadans barcelonins. El principal objectiu d'aquesta enquesta era reflectir l'opinió dels ciutadans sobre els serveis públics de la seva zona en les ciutats més importants del país.
I aquesta enquesta insisteix en un dels punts que ha de millorar la ciutat de Barcelona, com és la seguretat ciutadana. Mirem també aquesta dada comprovable. A Barcelona es roben 2 bicicletes cada dia. L'any passat es van denunciar 870 robatoris de bicicleta a la capital catalana. Per aquest motiu s'està elaborant un mapa de robatori de bicicletes persones per tal d'intentar resoldre aquest problema, Jorge Abati.
Els robatoris a bicicletes està a l'alça a Barcelona. D'aquesta manera ho indica l'últim baròmetre de la bicicleta publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Segons l'informe, a la ciutat Condal es roben almenys dues cada dia. L'any passat es van denunciar 870 sustraccions, la majoria en els districtes de Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella. Els investigadors de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals estan treballant en el projecte de fer un mapa de robatoris a bicicletes a la ciutat. COPE ha parlat amb el Jordi Joni Roses, investigador principal d'aquest estudi, i ha assenyalat quina és la conseqüència dels robatoris.
I el que veiem en molts estudis és al revés, que quan se li roba una bicicleta, molts usuaris ja no tornen a comprar una altra. Un 25%, algun estudi ha comentat que un 25% dels que són víctimes de robatoris ja no tornen a comprar una altra. Per tant, el robatori va a la direcció inversa del que necessitem a les ciutats.
Per aquest motiu, el Jordi està a favor de la creació de pàrquings segurs per les bicicletes i així atraure més persones. Aquesta idea encara no s'ha dut a terme, però assenyala que és una medida que no tardaran a arribar.
Això és un debat que hi ha entre administracions de l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona. No s'acaben de posar d'acord amb el model d'aparcament segurs, però també sé que és un tema pendent i jo estimo que en els propers dos anys potser veurem avanços amb el tema d'aparcament segurs.
Així doncs, mentre es posa en marxa la creació d'aquest bicibox, la policia recomana utilitzar doble cadena. No obstant, fins i tot els candaus més fiables no asseguren que no acabin robant-les.
Més temes de Barcelona, perquè l'escola Claret de la capital ha apartat un professor per presumptes tocaments a una alumna. El centre ha comunicat els fets al Ministeri Fiscal, que també ha obert una investigació. Què més sabem a aquesta hora d'aquest tema, Yolanda Canales?
L'escola diu que no ha rebut cap denúncia directa ni coneix els detalls, però en tot cas, des del primer moment en què el departament es va posar en contacte amb ells, ja es va dir al professor que se l'apartava cautelarment del contacte amb l'alumnat. I, de fet, aquest docent no s'ha incorporat a l'activitat escolar aquest mes de setembre. A més, el 29 de juliol, l'escola va informar la fiscalia de les mesures que havia pres en relació al professor. Amb l'inici del curs, es va comunicar els fets al claustre de professors i, posteriorment, es va enviar una circular informativa interna a les famílies. Per tot plegat, el Col·legi defensa que s'han aplicat i amb contundència totes les mesures cautelars previstes al protocol i recorda que el centre es troba a disposició de la família afectada. En un comunicat, l'escola diu que aquest professor ja havia estat advertit per la direcció per les queixes rebudes i per actituds que no s'adequaven a l'estil educatiu del col·legi, però mai, afegeix, havia rebut cap denúncia que indiqués una possible actuació delictiva o motiu de sanció. A més de tot això, el Col·legi Claret ha avançat que ha obert una investigació interna.
Gràcies, Yolanda. I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 persones, algunes d'elles funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona, amb penes que oscil·len entre els 6 mesos i un dia de presó i 3 anys, així com penes d'inhabilitació per una xarxa que, de forma fraudulenta i arbitrària, tramitava llicències de pisos turístics al districte de Ciutat Vella, en alguns casos a canvi de diners. Se'ls atribueix amb la sentència delictes de prevaricació urbanística, infidelitat amb la custòdia de documents, falsedat documental i amenaces. La sentència, com dèiem, s'ha conegut aquest migdia i ha condemnat a 17 persones per una trama urbanística. Això és tot amb l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Continua l'actualitat. Anem ara a la línia COPE, a les 3, al repàs informatiu d'aquest divendres. Posteriorment, l'actualitat esportiva. Gràcies, adéu-siau.